El Pròxim Orient ens continua reclamant l'atenció i en diversos fronts. Ja hi ha combats al sud del Líban, per tant, la invasió està en marxa i en els primers xocs entre Hezbollah i l'exèrcit israelià hi ha hagut baixes. Tel Aviv reconeix que han mort com a mínim 8 soldats israelians. La milícia xiita libanesa no ha informat de les seves víctimes. I a l'Iran espera molt tensa per la resposta que Benjamin Netanyahu pugui donar el llançament de desenes de míssils ahir.
Catalunya nit.
I avui al Catalunya Nit una entrevista de les que fan rumiar i molt. Potser recordareu una de les notícies de l'estiu, la de l'intercanvi de 24 presoners entre Rússia i Occident. Un dels presoners alliberats que va haver de sortir de Rússia va ser Ilya Yashin, l'opositor més significat ara mateix juntament amb Yulia Navalnaya. Mentre ell sortia del seu país, en un altre avió hi entrava el que fins aleshores tothom qualificava de periodista espanyol, Pablo González. Entre les feines que hauria fet per al Kremlin, González hi figura haver seguit precisament Ilya Yashin. Hem entrevistat Yashin i una de les coses que ens ha explicat és que González li va organitzar una visita a Barcelona.
Miri, la primera i única vegada que havia estat a Barcelona abans em va fer de guia aquí Pablo González, que finalment va resultar ser un agent dels serveis secrets a l'exterior, els GRU. Però, francament, no vaig sospitar d'ell perquè mai vam parlar de política.
D'aquí una estona l'entrevista completa, no us la perdeu. I Puigdemont ha convocat els diputats de Junts a Waterloo. No ha anunciat encara si voldrà ser el president de la formació, però ha adreçat aquest missatge al PSC i al PSOE.
Que ha de fer el senyor Sánchez és parlar directament amb Junts, com ha de fer el president Illa. Parlar directament amb Junts i no a través d'intermediaris, pensant-se qui sap què. Nosaltres defensem els interessos dels nostres votants i dels ciutadans de Catalunya.
Com està sent i com serà aquesta temporada de bolets? Atenció a com respon a aquesta pregunta un científic.
Se espera una campanya de seta superior a los últimos 5 años, con una producción de en torno a los 50-60 kilos por hectárea, lo que equivale a la media de producción de los últimos 30 años.
A aquesta explicació hi afegirem les de l'Anna Ramon, la nostra biòloga, que ens comentarà, per exemple, la relació que mantenen els bolets amb el bosc. Ja us aviso que ens sorprendrà. També passarem pel cinema de plataforma. Després del gran èxit de la pel·lícula El Hoyo, ara arriba un forat encara més gran, El Hoyo 2. I molta atenció a la persona misteriosa que ens escolta avui. Quedeu-vos fins al tram final del Catalunya Nit, perquè estic convençut que us emportareu una sorpresa molt grata. Són les 10 i gairebé 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Envair el Líban ja ha començat. Avui hi ha hagut les primeres morts de soldats israelians dins del país àrab. L'exèrcit de Netanyahu ha reconegut que 8 dels seus efectius han perdut la vida en combats directes contra Hezbollah. Mentrestant, les forces armades d'Israel han continuat bombardejant barris del sud de la Beirut de matinada, una zona on està implantada, recordem-ho, la milícia xiita libanesa. Precisament avui, els nostres enviats especials, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert, han visitat les zones de Beirut atacades, així que hi connectem directament. Maria Alba, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Avui que heu estat sobre el terreny, en aquests llocs on han impactat projectils, què heu pogut veure?
Doncs mira, hem entrat amb permís de Hezbollah, òbviament, que ha organitzat una visita, la primera en què ha permès prendre imatges de l'estat en què està aquest suburbi de Beirut. Primer ens han portat el que era la seu de Sirat TV, un canal cultural d'Esbolà, atacat fa només unes hores. No en queda res, els edificis propers també han resultat malmesos per la potència de l'atac. I davant de les runes del canal de televisió ens ha cridat l'atenció, hi havia molts vehicles destrossats, però un especialment que tenia al terra, al seient del conductor, restes d'un buscapersones. L'inici de tot plegat fa uns dies, quan tot això es va començar a embolicar, recordareu les explosions de buscapersones entre personal d'Esbolà. L'única cosa sencera que quedava dins del cotxe era un exemplar de l'Alcorà que el conductor es veu que portava a la guantera. Uns quants carrers més a baix hem vist un altre bloc residencial fumejant, és el que han bombardejat aquest matí a primera hora, on no saben si hi ha gent enterrada i si n'hi ha, quanta n'hi ha. En principi, molts blocs han estat evacuats, però hi ha molta gent, entre ells el conductor que nosaltres ens ha portat per dins de Dahiye, que viuen encara al barri xiita. Per tot Dahiye, i especialment els indrets on han bombardejat, hi ha cartells amb la cara del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, que va morir en un atac aeri la setmana passada. A tot arreu, banderes negres i molts grups de partidaris d'Hezbollah que cridaven aquesta consigna quan ens veien. Amb ajut d'Allah derrotarem Israel i els seus aliats. Aixecarem la nostra bandera. No podran aixafar-la. Glòria a Nasrallah. Dahiye s'ha convertit en una ciutat fantasma. I amb aquest missatge és el que volen que tothom escolti, qui el vulgui sentir. Mentrestant ens vigilaven des de l'aire els drons israelians que sobrevolen el barri de manera constant.
Molt bé, Maria Alba, d'aquest conflicte sorprenen moltes coses. D'entrada, que no sigui l'exèrcit libanès qui s'està enfrontant a les tropes d'Israel, sinó, com bé expliqueu, aquestes milícies xiites de Hezbollah. També que Hezbollah és molt més que només aquestes milícies xiites. Ara explicaves la visita, per exemple, a un canal de televisió o a tot un barri que es pot considerar com a feu seu. Pel que fa al que està passant al sud del país, a la frontera del Líban, com estan anant els combats? No sé si hi ha notícies de si l'exèrcit israelià ja hauria creuat la frontera o no. Què és el que en sabeu del que està passant al sud?
L'ha creuat aquesta matinada, molt d'hora al matí, gairebé era fosc encara. Els primers soldats israelians han creuat per la línia blava, que és la frontera entre Israel i els alts del Golan libanesos ocupats. Han entrat per almenys dos punts diferents abans de ser repel·lits. L'exèrcit israelià ha reconegut, com dèieu fa uns instants, les primeres morts en combat, concretament 8 soldats, un d'ells de només 22 anys. I Hezbollah no ha facilitat cap informe de baixes, tot i que sembla que alguna hi ha hagut. On sí que hi ha hagut víctimes civils, almenys mitja dotzena, ha sigut en un centre hospitalari, un hospital d'Hezbollah, un hospital islàmic. Eren personal mèdic i l'hospital ha quedat totalment destruït. Això és tot el que sabem fins ara. Per tant, la invasió terrestre, en una manera molt tímida, ja ha començat. De moment no se n'han sortit, han tornat a girar cua. I ara corre per les xarxes imatges que Hezbollah ha penjat de soldats israelians morts i com alguns helicòpters s'emportaven els cadàvers i algun ferit.
Molt bé, de moment aquests 8 que ha confirmat el Ministeri de Defensa d'Israel. Moltíssimes gràcies, Maria Alba Gilabert i José Antonio Rodríguez, una nit més per ser en directe aquí al Catalunya Nit. Una abraçada.
Un plaer, bona nit.
I el govern espanyol, que començarà demà a evacuar els 380 ciutadans residents al Líban que ho han demanat. El president Pedro Sánchez diu que ha parlat per telèfon amb el seu homòleg libanès i que li ha traslladat el seu suport i solidaritat. Àlex Giral Robert.
Sí, en una piulada, Sánchez ha condemnat que es vulneri la integritat territorial del Líban, sense citar això si Israel, i ha tornat a exigir un alto el foc tant allà al Líban com a Gaza. Pel que fa al pla de repatriació, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avançat que si l'assegura de l'espai aeri ho permet, demà ja es posaran 2 avions de l'exèrcit a disposició dels 380 ciutadans espanyols instal·lats al Líban que han sol·licitat sortir-ne.
Con toda la dificultad que esto comporta, empezaríamos mañana con este envío de aviones y si fuera necesario, pues podríamos continuar pasado.
A més d'Espanya, els Països Baixos han anunciat l'enviament d'avions militars al Líban per evacuar els seus ciutadans que viuen en aquest país àrab. Alemanya ja ha evacuat part dels seus ciutadans establerts allà, mentre que la resta de països europeus demanen als seus que en marxin mentre l'aeroport estigui obert. Així mateix, els Estats Units estan traslladant habitants del Líban amb nacionalitat nord-americana a Turquia i la Xina ja ha evacuat fins ara 200 ciutadans.
Molt bé, aquesta és la situació avui al Líban, molt complicada, i també hi ha d'haver una espera molt tensa a l'Iran després de tot el que va succeir ahir. Mentrestant, Israel prepara la resposta a l'atac massiu amb míssils que va deixar un mort i importants danys materials a Israel. Vicent Mifsud, s'ha pres alguna decisió ja sobre aquesta resposta?
De moment, Manel, no hi ha cap posicionament oficial tret de la insistència de les autoritats polítiques i militars israelianes que hi haurà una resposta dura, més dura que la de l'abril, perquè el nou atac de l'Iran també ha tingut més conseqüències en territori israelià. L'exèrcit no revela els efectes del bombardeig sobre les bases militars on van impactar els projectils que no van ser interceptats. Diuen que no volen donar pistes a l'enemic, però asseguren que no ha afectat ni avions ni la seva capacitat operativa. Alguns mitjans israelians mantenen que el gabinet de Benjamin Netanyahu ja hauria decidit els objectius que permetrien fer una demostració de força, però sense obrir una guerra oberta i directa amb l'Iran. Les autoritats de Teheran, de fet, han advertit que respondran a un possible atac, però insisteixen també que no busquen la guerra. Ho deia avui mateix en una visita a Qatar el president Masoud Pezeshkian.
Nosaltres no busquem la guerra, és Israel qui ens força a reaccionar. Israel va assassinar el nostre convidat a Teheran el dia de la meva presa de possessió com a president.
Per tant, ja estem en aquesta espiral endimoniada sempre de qui respon aquí, qui ataca primer, la resposta posterior. En qualsevol cas, aquesta situació sí que ja està tenint conseqüències al Pròxim Orient pel que fa a la mobilitat.
Sí, sí, sobretot a la navegació aèria. De moment, i davant la incertesa, l'Agència Europea de Seguretat Aèria recomana a totes les aerolínies europees que evitin l'espai aeri iranià fins al 31 d'octubre, una data que es podria ajornar fins i tot. Aquesta recomanació se suma a les desenes de companyies que han reduït o suprimit els vols a tota la zona del Pròxim Orient.
Ahir, evidentment, vam estar molt pendents d'aquest llançament, la onada de míssils des de l'Iran, però abans hi havia hagut, ja ho vam dir també, però la notícia era tan grossa que probablement va quedar tapada, hi havia hagut un atemptat a Tel Aviv. Què n'hem sabut avui?
Sí, tenim una reivindicació. Hamas ha dit que els dos autors d'aquest tiroteig, que van ser abatuts per la policia, el tiroteig va deixar 7 morts en una estació del metro del sud de la capital israeliana, eren membres del braç armat de la seva organització i que eren d'Hebron a Cisjordània.
Moltes gràcies, Vicent, i ara anem cap als Estats Units. Dos minuts per arribar a un quart d'onze de la nit. Els líders del G7 i el Consell de Seguretat de les Nacions Unides s'han reunit avui d'urgència per abordar l'escalada de tensió que es viu al Pròxim Orient. A les Nacions Unides hem sentit les primeres paraules del secretari general, Antonio Guterres, després que el govern de Netanyahu avui l'hagi declarat persona no grata. Des de Washington, en Francesc Garriga ha estat pendent de totes les intervencions. Per tant, cap a Washington. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
Quin és el to que ha mantingut Guterres?
Doncs greu, seriós, preocupat, en la seva línia habitual, però en aquest cas afegint la urgència del moment. Diu que sembla que tot està descontrolat, Guterres, i les pròpies Nacions Unides no han volgut fer gaire bola d'aquesta consideració de persona no grata d'Israel, i tampoc sembla que hagi afectat el seu discurs, tot i que el portuguès avui ha recalcat de manera potser inusual que condemna tot atac contra Israel també. Però Guterres ha advertit que el que toca ara és aturar la dinàmica d'atac rere atac.
És hora d'aturar aquest cicle repugnant d'escalada rere escalada que porta la gent del Pròxim Orient cap al precipici. Cada escalada ha servit com un pretext per a la següent.
Guterres assegura que des que és secretari general de les Nacions Unides no ha vist mai res com el que està passant ara, fent referència als atacs que ha fet també Israel sobre Gaza. De fet, totes les intervencions han anat en una línia semblant: crides a la desescalada, crides a la calma, crides a que s'aturin els atacs, però sense cap pla concret. Occident remarca el dret d'Israel a defensar-se, però també reclama que l'espiral s'aturi. Iran ha assegurat que la seva actuació ha estat proporcionada. Israel, que caldrà respondre.
Molt bé, sí, el paper de les Nacions Unides, molt qüestionats aquests dies perquè hi ha hagut molts parlaments, però que no han acabat incidint de moment sobre el terreny. No sé si que hi haurà incidència amb tot el que està passant amb la campanya electoral per les eleccions nord-americanes del 5 de novembre. Es van acostant. No sé si tot el que està passant al Pròxim Orient ha impactat d'alguna manera en aquesta campanya.
Es fa difícil de dir si tindrà repercussions reals, és a dir, si tindrà repercussions en els vots, perquè normalment es diu que els nord-americans voten més pensant en clau interna que no pas en política internacional. Però és evident que serà tema de campanya en aquests 30 i pocs dies que queden. Per Biden i Harris, tot el que sigui imprevisible és mala notícia, i una possible guerra a l'horitzó seria un drama electoralment, per això fan tot el possible per evitar-ho. Avui mateix Biden deixava clar que busca la desescalada i, per tant, dona suport a Israel, això sempre, però no a un possible atac sobre infraestructura nuclear a l'Iran.
Donaria suport a un atac a instal·lacions nuclears de l'Iran per part d'Israel?
La resposta és no. Discutirem amb Israel el que s'ha de fer. Tots estem d'acord que tenen dret a respondre, però hauria de ser una resposta proporcional.
El que se sentia de fons era un helicòpter que era a punt d'enlairar-se per endur-se Biden de visita on hi ha hagut l'huracà aquests últims dies. En tot cas, pels demòcrates, l'huracà és un problema electoralment, però també aquestes possibles guerres. Una guerra només fa que arrestar-los. En canvi, el Partit Republicà, doncs, si hi ha embolic, electoralment els beneficia. De fet, ahir ja vam escoltar en el debat de vicepresidents a J.D. Vance dir quan governava Trump el món era més segur, no hi havia guerres, ara quan no hi és Trump sí que n'hi ha. Per tant, diguem-ne que arma electoral segur que ho serà. Veurem, però, si es trasllada a l'hora de recomptar els vots.
Sí, i interessant també aquest concepte de resposta proporcionada, perquè ja sabem el que ha passat a Gaza després de l'atac de Hamas del 7 d'octubre i seguim amb la mateixa retòrica. En fi, escenari molt complicat. Moltíssimes gràcies una nit més. Des de Washington, Francesc Garriga. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit.
Vaig viure i treballar a Rússia des del 2015 fins al 2022, un temps certament convuls. Una de les maneres que tindria de descriure aquella etapa seria a través d'entrevistes que vaig anar fent. Per exemple, l'última va ser a Oleg Orlov, un defensor dels drets humans i de la memòria dels represaliats, i una de les primeres entrevistes va ser a un jove polític, aleshores, es deia Ilya Yashin, es diu així, que estava cridat a succeir Boris Nemtsov, el polític opositor que havia estat assassinat dies abans a tocar del Kremlin. I poc després que jo marxés de Rússia, tornem ara al 2022, com altres persones que havia entrevistat, tots dos van ser empresonats. I per sorpresa, l'1 d'agost d'aquest estiu, en l'intercanvi de presoners més grans entre Rússia i Occident des de la Guerra Freda, tots dos van ser alliberats. En total, de fet, 24 presoners van ser intercanviats. Mentre l'avió d'Oleg Orlov i Ilya Yashin sortia de Rússia, en l'avió que hi entrava hi havia Pablo González, la persona amb nacionalitat espanyola i russa que, seguint les indicacions dels serveis secrets del Kremlin, hauria espiat precisament, entre altres persones, a Ilya Yashin. Ilya Yashin ha passat per Barcelona i ens ha concedit una entrevista, i li estem molt agraïts perquè aquest gest ens permetrà entrar junts amb vosaltres, els nostres oients, en un espai, un món molt particular, n'estic convençut. Ilya Yashin, benvingut al Catalunya Nit.
Gràcies, bona nit.
Com li està anant per Barcelona?
Estic gaudint molt a la seva ciutat, perquè sap, quan estava a la presó, 25 mesos, un somni recurrent que tenia era el mar. I finalment, per primera vegada des que vaig sortir de la presó, he vist el mar. Jo no m'imaginava, quan estava entre reixes, que el primer mar que veuria seria en aquesta costa de Barcelona. Estic disfrutant molt en aquesta ciutat fantàstica. M'agrada molt.
Són paraules molt boniques. Sap que aquí hi viuen alguns opositors russos? No sé si hi ha pogut entrar en contacte.
Dissabte vaig tenir un acte públic amb més de 300 persones. L'ambient va ser increïble. Va ser una injecció d'emocions per mi. vaig intentar inspirar la gent. Són compatriotes que estan en contra de la guerra, que volen canvis per Rússia. I també hi havia activistes de l'oposició que ja coneixia Moscou. Vaig estar molt content de veure'ls i vam acordar que seguiríem treballant.
I com podeu treballar amb tota aquesta gent? Perquè una de les grans preguntes és com poden seguir la lluita des de fora de Rússia tots aquests opositors que van marxar.
No treballo per crear una nova estructura vertical, sinó més aviat una xarxa horitzontal amb la gent que parla rus i que viuen a diverses ciutats europees, dels Estats Units, Austràlia, el Japó, i el que vull és que cooperin entre ells i que basteixin un pont amb els nostres compatriotes que estan a Rússia sota pressió de la propaganda, sota l'amenaça de la repressió i de les detencions. I aquesta feina de teixir aquests llaços horitzontals em sembla més important que la creació d'una estructura vertical.
S'ha reunit vostè amb algun representant aquí dels governs o català o espanyol?
Hem tingut contactes i avui tinc una reunió amb un ministre. Hi ha contactes, però prefereixo no parlar-ne públicament.
El van condemnar a 8 anys i mig de presó, se n'hi va passar més de 2, finalment, sota l'acusació de difondre notícies falses sobre la guerra, sobre els crims que haurien comès soldats russos a la ciutat de Butxa. Tenint en compte com actua el règim rus, podem deduir que el van condemnar per dir exactament la veritat?
A Rússia ara hi ha una legislació horripilant, un paquet de normes de censura aprovades després que comencés la guerra. El Ministeri de Defensa publica la seva opinió sobre un o un altre fet. I si dius qualsevol cosa que no encaixi amb aquesta visió, és un crim. Hi ha una posició oficial del Ministeri de Defensa sobre el que va passar a Butxa. Si dius alguna cosa contrària, t'envien a la presó 7, 8 anys i mig, com a mi. En realitat, es criminalitza qualsevol crítica a Putin o a la guerra. Això et converteix en criminal. I la situació empitjora, perquè ara ja no és només per les opinions expressades públicament, sinó també per converses privades. Per exemple, amb mi a la presó hi havia un home de la mateixa edat que havia estat policia, per cert, que el van detenir per una conversa telefònica pel mateix delicte que a mi. Té familiars a Butxa i per telèfon va comentar obertament la situació amb el seu pare i resulta que les autoritats estaven escoltant la conversa i, com que era policia, l'escoltaven els serveis secrets i li van obrir una causa penal per una conversa privada, 7 anys de presó.
La situació, efectivament, està empitjorant, però ja era molt dolenta. Vostè estava preparat perquè l'empresonessin?
No tenia cap dubte que m'empresonarien, perquè quan Putin va firmar aquestes lleis estava molt clar contra qui les dirigia, contra gent com jo, que no estem disposats a acceptar la guerra i ens hi oposem públicament. A més, constantment jo rebia amenaces i avisos que es preparaven per detenir-me. Per tant, estava completament segur que em detindrien i cada dia que em llevava amb l'alarma del despertador, i no pels cops a la porta de la policia, sabia que tenia un dia més. I l'havia d'aprofitar per adreçar-me a més gent i explicar-los els crims de guerra a Ucraïna i el fons criminal d'aquesta guerra.
Què és el que més recorda d'aquells dies a la presó?
El més difícil a la presó és parlar amb aquella gent que ha estat a la guerra o que es disposa a anar-hi. I són molts, perquè pel règim de Putin els presoners s'han convertit en una font important de soldats per anar al front. Molts han anat a la guerra i continuen, els recluten per les forces de Putin. I jo parlava amb aquesta gent i la meva missió era intentar que no firmessin el contracte, que no agafessin les armes i que no lluitessin. No puc dir que tingués gaire èxit. Potser vaig tenir al voltant de 30 converses d'aquestes i només en vaig convèncer 3. I és clar, és molt poc, és un 10%, però és millor això que res. Potser vaig salvar la vida de 3 persones i són com a mínim 3 persones que no han matat ningú. I val a dir que aquestes 3 persones després m'ho van agrair, perquè les persones amb qui havien d'anar a la guerra van morir totes. I ells haurien mort també. I després em van escriure cartes d'agraïment i m'explicaven que estaven molt contents, que les paraules que els vaig adreçar Els van servir, però em dol i m'entristeix molt que només en vaig poder convèncer tres.
Вольно и грустно от того, что я смог убедить лишь троих.
I a dintre de la presó, vostè va rebre la notícia que el seu amic i principal opositor rus, Navalny, havia mort en una altra presó.
Да.
Sí, era a la presó de Smolensk i m'ho va comunicar el meu advocat.
L'advocat сообщил мне об этом.
Què va pensar en aquell moment?
Я испытал это ощущение, сравнимое...
Vaig tenir la sensació que m'havien estabornit, com si m'haguessin picat amb una gran força al cap, com una reacció física, com si perdés la vista. Li vaig preguntar més de 10 vegades a l'advocat si allò era veritat, si la informació era fiable, si hi havia alguna possibilitat que no fos veritat. Aquell mateix dia vaig fer el cor fort perquè era a la presó i allà no podia caure en una depressió, perquè és un lloc perillós i si passes per un moment psicològic complicat et convertiràs en un blanc molt fàcil. No tenia elecció. Em vaig haver de forçar i disciplinar-me.
No sé si es va arribar a plantejar si han matat a Navalny a la presó, el següent puc ser jo.
Ja...
Entenia el risc i entenia que si es decidia executar tots els opositors que tenia sota control, podia passar. Però, sincerament, estava més preocupat per Vladimir Kara-Murza, que estava en una presó de Sibèria, que ja havia estat enverinat dues vegades com Navalny i que és considerat com un autèntic enemic perquè va treballar molt en el tema de les sancions. Per això, tan aviat com vaig poder contactar-lo des de la presó amb la comunitat internacional, el primer que vaig fer va ser insistir en els esforços per demanar als presidents Biden, Macron, Scholz, a tothom que estigués disposat a escoltar-me, els demanava que iniciessin el procés de canvi de presoners per salvar Kara-Murza, perquè patia molt per la seva vida.
Fins a quin punt va ser una sorpresa per a vostè sortir de la presó abans dels 8 anys i mig, se n'hi va passar més de 2, i formar part d'aquest intercanvi?
És el que em desitjava, però em va sorprendre molt aparèixer a la llista de presoners a intercanviar. Jo havia dit moltes vegades públicament que no volia formar part de cap intercanvi, que no estava disposat a sortir de Rússia. Però va anar com va anar. Ningú em va preguntar res i m'hi van incloure sense el meu permís.
Aquí, un dels fets que es van destacar és que en l'intercanvi, per la part russa, hi figurés Pablo González, amb passaport espanyol, doble nacionalitat, de fet, russa i espanyola, i que és una persona que l'havia seguit a vostè. El va sorprendre que l'acusessin d'espia?
Jo no havia sospitat que fos un espia. Miri, la primera i única vegada que havia estat a Barcelona abans em va fer de guia aquí Pablo González, que finalment va resultar ser un agent dels serveis secrets a l'exterior, els GRU. Però, francament, no vaig sospitar d'ell perquè mai vam parlar de política. Ell es presentava com a periodista del País Basc i em va fer algunes entrevistes, però vaig dir el que jo explico obertament als periodistes. Per exemple, ara. Però al final, les nostres trobades van ser sobre futbol, noies boniques, històries no relacionades amb la política. Sé que va espiar la Fundació Boris Mentsov i que va robar informació de l'ordinador de Jana Mentsova, la filla. Però pel que fa a les relacions amb mi, no entenc gaire què pretenia. Potser agafava informació per fer-me un retrat psicològic, però no crec que aconseguís res important. Però l'intercanvi amb Pablo González em sembla una ironia i m'afecta molt menys que el fet que a l'intercanvi també hi figurés Krasikov, que és un assassí. Si ens haguessin alliberat només a canvi de gent com González, em seria molt més fàcil de portar que amb els assassins de Putin.
A qui s'ha de considerar ara com a cap de l'oposició russa? No sé si seria Yulia Navalnaya, la noia de Navalny, vostè...
Miri, no m'agrada gens, sincerament. Quan es parla com si es tractés d'un rànquing, l'important és que l'oposició es consolidi no al voltant d'una figura, sinó que treballi amb mecanismes d'un moviment social, solidàriament, que es treballi en una xarxa horitzontal. Això ens fa molt més forts que consolidar-nos al voltant d'una única figura, perquè si liquiden aquesta figura, decapiten la protesta. Jo estic disposat a treballar amb la Yulia, en Kara-Murza, i altres polítics, amb l'objectiu de convertir-nos en un moviment nacional ampli i gran.
Imaginem que Putin mor avui, o imaginem-nos que un dia ja no hi és, què caldria fer?
Когда Путина не станет на обломках его...
Quan Putin no hi sigui, els sistemes començaran a ensorrar, perquè és un sistema molt personalista. Gira al voltant d'una única persona. Sense ell, segur que hi haurà canvis. I el més important és actuar de manera que no comenci una guerra civil a Rússia i que la gent pugui expressar la seva opinió per avançar cap a una democràcia, que no passem pel règim de Putin a la formació d'una nova dictadura.
На обломках путинского режима сформировалась новая диктатура.
Li agradaria a vostè convertir-se en el president de Rússia?
Ну, у меня нет таких планов.
No tinc aquests plans, aquesta ambició, però la història és impredictible. Per tant, mai no diguis mai.
Никогда не говори никогда.
Va, i una cosa per acabar. Tria una cançó perquè soni una mica.
Posem-hi Get Up, Stand Up, de Bob Marley.
Stand Up. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up.
Stand up for your right. Aixecar-se pels teus drets. Aquest informatiu, per exemple, aquesta entrevista, seria impossible de plantejar-la a Rússia, per això som conscients del privilegi que tenim quan fem un informatiu com aquest i també de la responsabilitat que comporta. Són 11:15.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per les obres del túnel de Barà, que avui ha viscut el segon dia, ha tingut afectacions en el servei de Rodalies. Els passatgers que volen accedir als trens per sobre d'on hi ha el tall, a les estacions de Cunit i Cubelles, denuncien el col·lapse dels trens de primera hora que van plens a vessar. Ho ha comprovat la nostra corresponsal al Baix Penedès, que és la Montse Gené Riba. Bona nit, Montse.
Hola, bona nit. No els ve de nou. Els problemes ja venien abans del tall, però ara s'ha incrementat el volum de viatgers perquè aquests dos dies els regionals han tingut retards i a Sant Vicenç de Calders els usuaris pugen al primer tren que arribi, sigui quin sigui. La conseqüència és que quan arriben a Cunit i encara més a Cubelles ja no hi cap ni una agulla, com denuncien aquests passatgers.
Arriben aquí o a Calafell, això ja va ple. Llavors ja comencem amb les llaunes de sardina com passa l'estiu.
Gente que sufrimos de ansiedad, pues no podemos subir porque es que van todos apelotonados, no te puedes mover.
Pots comprovar l'andana, mira com està. És un recorregut de més de 40 minuts i la gent va de peu.
Un desastre total perquè va arribar el tren ple i no podíem pujar al comboi.
Demanen trens més llargs, que els regionals s'aturin aquestes estacions i també poder tenir un autobús express directe a Barcelona com hi ha a Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges. Els ajuntaments ho han demanat reiteradament.
Doncs precisament avui hi ha hagut la primera trobada entre la consellera de Transport, Sílvia Paneque, i el ministre espanyol del sector, Òscar Puente, ha ratificat el calendari del traspàs de Rodalies i s'ha compromès a dedicar més de 700 milions d'euros per millorar diverses carreteres catalanes. Madrid, Jordi Brascó.
La Generalitat distribuirà els diners enviats pel govern espanyol en tres projectes: la renovació de 16 accessos de l'AP7 i l'AP2, la millora de l'N260, també coneguda com a Eix Pirinenc, i l'abordatge de la nova Ronda Nord, la via que connectarà Terrassa-Sabadell i Castellar del Vallès. Ha estat una reunió molt profitosa, segons una Sílvia Paneque, que també ha posat sobre la taula del ministre el calendari del traspàs de Rodalies, que ha quedat ratificat. La consellera ha transmès a Puente la necessitat d'elaborar un pla de millores urgents.
Hem fet especial incidència en la millora de la informació. Pensem que en aquests moments una de les qüestions que més ens reclama la ciutadania és aquesta millora de la informació quan hi ha incidències en el servei de Rodalies. I en aquest sentit pensem que hi ha tecnologia avui en dia per poder-ho fer d'una manera més àgil.
Paneque es reuneix demà juntament amb els consellers de la resta de comunitats amb una altra ministra, la d'Habitatge, Isabel Rodríguez. Serà la primera trobada després que Rodríguez amenacés de tancar l'aixeta de les autonomies que no compleixin la llei d'habitatge.
El Departament d'Educació ha detectat 2.000 casos d'assetjament escolar a Catalunya durant els últims 3 cursos. Segons una enquesta d'Interior, 2 de cada 10 estudiants diuen que han patit violència per part dels seus companys. Una d'elles és l'Ariadna.
Jo no he patit ni assetjament ni verbal ni físic, però sí que l'he patit, doncs, jo li dic com un bullying invisible. Bueno, jo me'n recordo d'una amiga de la meva mare que moltes vegades passava per davant de l'escola i em veia a mi assentada sola a les escales de l'escola. Doncs són senyals que potser pots dir: ei, no és molt normal.
L'Ariadna és una de les protagonistes de la campanya que ha llançat avui Educació busca els senyals, atura l'assetjament escolar amb l'objectiu d'erradicar el bullying. Maria Costa.
S'adreça als alumnes, però també a les famílies. En parlava així la consellera d'Educació, Esther Niubó.
L'assetjament és de les formes de violència doncs, més nombrosa i que més dades registra aquest sistema educatiu que tenim i representa el 40% del total dels expedients que s'han registrat des del 2021.
La campanya ha posat en marxa el web assetjamentescolar.gencat.cat, on hi ha recursos i eines per detectar-lo.
I com ho hem de detectar? Com es pot saber? Quins instruments tenen?
Doncs d'entrada, Manel, és important que les famílies entenguin que hi ha la possibilitat que el seu fill o filla sigui el mateix assetjador. A partir d'aquí, hi ha diversos símptomes que poden indicar que un infant està patint assetjament i que, per tant, famílies i mestres ho poden detectar tant a casa com a l'escola. A l'escola, per exemple, quan hi hagi un canvi dràstic en el rendiment acadèmic, alteració emocional en el seu comportament, marques físiques, autolesions i que hi hagi una exclusió per part del grup. A casa, les famílies poden detectar que tingui, per exemple, mal de panxa, problemes de son, ansietat, trastorns alimentaris, també que tingui autolesions i morats, no voler anar a l'escola ni fer altres activitats socials, sentir-se desanimat, frustrat i mostrar-se angoixat constantment quan, per exemple, rep un missatge al mòbil, fins i tot durant la nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passen 6 minuts de 11:15. El líder de Junts ha reunit el seu grup parlamentari avui a Waterloo per preparar l'alternativa al govern del PSC. I ha llançat un doble advertiment, Carles Puigdemont, a Pedro Sánchez i Salvador Illa, perquè el reconeguin com a interlocutor polític. Puigdemont avisa que les relacions amb Junts hauran de ser sense intermediaris. Enviat especial a Waterloo, Martí Ferrero.
Sí, a Sánchez li ha retret que pressioni de sota mà perquè Junts li aprovi el sostre de dèficit a Illa, que l'hagi exclòs de la ronda de reunions amb els expresidents. A tots dos els ha recordat que encapçalen governs fràgils i sense majories absolutes.
No cal que el senyor Pedro Sánchez li vagi anar a demanar res al Cercle d'Economia perquè ens faci arribar no sé quin missatge. El que ha de fer el senyor Sánchez és parlar directament amb Junts, com ha de fer el president Illa, parlar directament amb Junts i no a través d'intermediaris, pensant-se qui sap què. Nosaltres defensem els interessos dels nostres votants i dels ciutadans de Catalunya.
Per cert, que segons fonts de Junts, quan Puigdemont va trucar Illa per felicitar-lo després de ser investit, el nou president li va respondre que li agradaria molt anar-lo a veure a Waterloo. Davant dels 35 diputats del seu grup parlamentari, Puigdemont els ha anunciat que ha arribat l'hora de preparar l'alternativa al govern del PSC i els ha encarregat de fer-ho a partir del Congrés de Junts de finals d'octubre, amb lideratges i missatges nous, ha dit. Però continua reservant-se el moment en què anunciarà que vol recuperar la presidència del partit.
I segueix la negociació per aconseguir un acord sobre el repartiment dels menors no acompanyats que arriben a les Canàries. De moment, res fa pensar que el pacte sigui imminent, però avui hem sabut l'última proposta que ha fet arribar l'executiu espanyol, el govern de les Canàries i el PP. Repartir els menors segons la població que tingui cada comunitat autònoma. Ana Alfonso.
Sí, es tracta d'una nova fórmula per aconseguir suports i desencallar la modificació de la llei d'estrangeria i donar aire a territoris com les Canàries, que tenen els recursos saturats. El ministre de Política Territorial, Àngel Víctor Torres, no ha volgut confirmar aquesta informació perquè diu que totes les parts han pactat treballar amb discreció.
Quiero, y es el deseo del gobierno de España, que esto llegue a buen puerto, y por tanto estamos en estos momentos en contacto permanente, los distintos representantes de formaciones políticas, gobierno, en este caso de Canarias, gobierno de España, caminar de manera confidencial, discreta, porque la voluntad es que esta vez podamos conseguir avanzar en una modificación del artículo 35 de las Cortes Generales.
El PP, mentrestant, veu lluny encara la possibilitat d'arribar a un acord amb el govern espanyol. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, per la seva banda, ha participat a Malta en el grup de treball sobre immigració de la Unió Europea, on ha tornat a demanar respostes urgents de Brussel·les per fer front a una situació que ha qualificat d'emergència.
I I polèmica per la celebració al Senat d'un acte contra l'avortament que reuneix diferents grups de l'extrema dreta internacional. El PSOE i els seus aliats parlamentaris han demanat a la mesa de la Cambra Alta, que la controla el PP, que canceli la trobada a Madrid. Dani Sainz de Aja.
La mesa del Senat va autoritzar la jornada amb els vots tant del PP com del PSOE, que ara denuncien que se'ls va amagar el contingut. Amb partits com Esquerra, Junts o el PNB, els socialistes reclamen al PP que facin marxa enrere. Sentim el ministre Félix Bolaños.
Le pido al Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, que evite que esta Cámara se convierta en un festival ultra de señores extremistas diciendo barbaridades, atacando a las mujeres y tratando de recortar sus derechos. Eso es lo que le pido al Partido Popular, ni más ni menos.
L'acte està previst pel 2 de desembre i es farà a l'antic Saló de Plens. Al darrere hi ha la Xarxa Política pels Valors, una associació de polítics antiabortistes que presideix el líder de l'extrema dreta xilena, Juan Antonio Kast, i que entre els quals hi ha com a president d'honor l'exministre del PP, Jaime Mayor Oreja.
I el Ministeri de l'Interior ha confirmat l'expulsió al Marroc d'un dels tres condemnats pels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils l'agost del 2017.
L'expulsió es va produir el mes d'abril, tot i que no ha transcendit fins ara. Saïd Ben Yadza va ser condemnat inicialment a 8 anys de presó per haver deixat la furgoneta a la cèl·lula terrorista i per proporcionar-los documentació que van fer servir per comprar el material explosiu. Posteriorment, però, el Suprem va rebaixar-li la condemna 18 mesos en considerar que va actuar per imprudència. L'expulsió se li va comunicar un cop la sentència va ser ferma i se li va revocar el permís de residència.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. Arrenca la temporada simfònica amb la majestuosa Orquestra Filharmònica de Viena al Palau de la Música Catalana.
Aquest dijous 3 d'octubre, una de les millors orquestres del món obre amb la desena sinfonia de Shostakovich, el cicle Palau 100.
Una temporada farcida d'estrelles. Klaus Makela, Teodor Currensis, Marina Alsop i Daniel Harding.
Últimes entrades a la venda a palaumusica.cat.
Vine al Cavatàs del 4 al 6 d'octubre. La mostra de caves i gastronomia a Sant Sadurní d'Anoia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves i propostes gastronòmiques, música en directe i moltes activitats més. No t'ho perdis. Tota la informació a cavatàs.cat. Organitza Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
Diumenge al suplement...
Concurs de Castells 2024.
L'espectacle casteller més gran del món. Des de la Tàrraca Arena Plaça, els castells més espectaculars de les 12 colles que participen al concurs de castells de Tarragona.
Molt fort! Acotxadors col·locats! I ara vindrà, eh? Tothom molt fort i molt atent!
Aquest diumenge, el concurs de castells de Tarragona es viu al suplement.
L'espectacle casteller més gran del món el viuràs al suplement. Esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Catalunya nit.
Les llistes sempre donen joc. Hi ha llistes on voldries ser-hi i llistes on no voldries figurar mai. Atenció a aquesta. 4.000 persones han sortit de les llistes de l'atur. Aquest mes de setembre, i 15.000 treballadors s'han afiliat a la Seguretat Social. Una millora del mercat laboral que també té un punt negre. L'atur juvenil, Carme Montero.
Sí, han anat a l'atur 1.600 menors de 25 anys. Des de Comissions Obreres, el seu secretari de Treball, Ricard Ballera, ha explicat a Catalunya Informació que no hi ha una causa clara que expliqui aquesta diferència entre la demanda del mercat de treball i el volum de joves aturats. I recomana readaptar les polítiques per crear ocupació, treballar les vocacions i orientant els joves.
Hem de començar per oferir a aquestes 29.000 persones una orientació molt específica per saber com podem aprofitar, no?, la seva intenció per donar resposta a un teixit productiu que ens està demanant perfils qualificats. Si hi ha un desencaix inicial, que potser no tenen la qualificació que demanen, doncs haurem de treballar amb l'orientació per anar-ho adaptant en el curt i el mitjà termini, no?
I el que sí que continua pujant són les visites dels estrangers a Catalunya. El mes d'agost ho van fer gairebé 2.300.000 turistes que es van estar de mitjana 6 dies aquí a Catalunya i es van gastar 213 euros diaris. Rafael de Ribot.
I això, Manel, és un 6% més de visitants de fora que l'any passat, i si comptem des del mes de gener, l'increment s'acosta al 10%, en gairebé 14 milions de turistes, són dades de l'Institut d'Estadística. Pel que fa a la despesa global, durant el mes d'agost es van deixar més de 3 milions d'euros a Catalunya, gairebé un 3% més que el mateix període del 2023. Individualment, cada visitant es va gastar de mitjana 1.300 euros. Això significa un 2,5% més que l'any passat. Segons dades de l'Institut d'Estadística, Catalunya va ser la segona comunitat més visitada del conjunt de l'Estat el mes d'agost, només per darrere de les Illes.
Molt bé, doncs el sostre que ha quedat situat una mica més amunt. I experts del sector de l'oli pronostiquen que el preu per al consumidor baixarà en la pròxima campanya. Així ho han avançat en un fòrum que s'ha fet a les Borges Blanques, en què han assegurat que produir un litre d'oli en plantacions tradicionals de secà s'ha encarit i ja costa uns 5 euros el litre, el doble que en finques on es cultiva de manera intensiva, que encara són minoritàries a tot l'Estat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Experts de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària es pronostiquen que el preu per al consumidor baixarà la pròxima campanya, un preu que últimament s'ha pagat molt car per culpa de la sequera. Ara ve tothom alerta que cal que l'oli sigui rendible per al pagès. L'investigador de l'IRTA, Juan Francisco Hermoso, ha avançat quina serà l'evolució del preu de l'oli.
Les estimaciones que hay es eso, que bajará de los 10-11 euros que ha llegado, pero se puede quedar en torno a los 5-6 euros, que todavía sería un precio defendible. El problema es, si baja de ahí, habrá muchos productores tradicionales que estan condenados.
I és que cal garantir la continuïtat de les explotacions, que ajuden a fer de tallafocs en cas d'incendis i perquè també configuren un paisatge singular en construccions de pedra seca.
La conferència sobre la sequera que s'ha fet aquests dies a Suïssa clou amb una crida a la comunitat internacional que reclama que es consideri aquest problema com una prioritat en l'agenda política global. La nostra enviada especial a Ginebra és la Montse Poblet.
Bona nit. La conferència de Ginebra reconeix que estem parlant d'un problema, el de la sequera, derivat del canvi climàtic, però també d'una gestió ineficient dels recursos hídrics i d'usos insostenibles dels sòls. Tenint en compte que totes les previsions assenyalen que la sequera serà cada cop més freqüents i intenses, s'adverteix als governs que no se'n sortiran si es limiten a reaccionar quan els embassaments estan buits o fa mesos que no plou. Els insten a prioritzar el tractament de les sequeres a les seves agendes i a planificar amb temps. Andrea Meza, secretària executiva de la Convenció de l'ONU per la lluita contra la desertificació, ho resumia així en declaracions a aquesta emissora.
És important no esperar a que tengamos el pico de la sequía, el máximo de crisis, para empezar a tomar medidas, sino entender que, dado los efectos del cambio climático, estamos simplemente frente a un fenómeno que va a ser cada vez más frecuente, más intenso y de más larga duración. Necesitamos un enfoque proactivo.
Entre els documents que acompanyen les recomanacions de la conferència hi ha l'Atlas Mundial de la Sequera, amb una foto del pantà de Sau amb el campanar descobert a la portada. Simbolitza un dels missatges clau de la conferència. Les sequeres extremes ja no afecten només els països pobres o l'Àfrica. Les patim i les patirem tots.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Verge Maria de Montserrat.
Verge Maria, ajudeu-me.
Uixa, l'encinera.
Senyor de Torall, ajudeu-me.
Ha arribat al Teatre Nacional de Catalunya l'obra de teatre documental Vosaltres, les bruixes, que reflecteix els processos judicials contra dones que es van fer als segles XV i XVI. L'obra, escrita per Jan Vilanova i dirigida per Alicia Gorina, està basada en documents reals i històrics i, com sempre, a la Marta Vives no se li escapa cap estrena.
Són diverses les obres de teatre documental que hi ha en aquest moment a la cartellera. A la sala petita del TNC hi han aterrat Vosaltres, les bruixes, sense escombra i amb tot el pes de la història. I això es tradueix en un reguitzell de dates, de llocs, de noms, de casos, de processos, dits amb la veu clara de sis actrius que tant fan de bruixes com de censors, com de notaris, com d'acusadors. Mònica Almirall, Lourdes Barba, Caral Casaias, Mia Esteve, Montse Esteve i Tai Fai. L'escenari és el laboratori d'un museu on s'exposen els documents real que recorren els testimonis, les acusacions, les defenses, els turments, les confessions, les sentències i les execucions de les víctimes, però també la por de les persones que van acusar aquestes dones, perquè sí, sempre eren dones, i per això aquest Vosaltres vocatiu del títol de l'obra. Una tesi doctoral sobre bruixeria, però amb la distància i potser amb un excés d'informació. Però jo em quedo amb la frase final. I vosaltres, de qui sou filles? Potser aquest és el principi de tot.
Doncs com que ens interessa tant l'obra com el que hi ha darrere aquesta feina de documentació i tota la història que hi ha de les bruixes, demà seran aquí al Catalunya Nit Alicia Gorina i Jan Vilanova per parlar-nos-en profundament.
Buenos días, vecinos. Un nuevo mes en el hoyo.
Una vez al día bajé a una plataforma con comida.
Fa 4 anys una coproducció catalana es va convertir en un fenomen mundial. Els responsables de Netflix en van veure el potencial, en van comprar els drets i la van convertir en la pel·lícula de parla no anglesa més vista a la plataforma en tot el planeta. I és clar, era inevitable que hi hagués una segona part, El Hoyo 2, que s'estrena precisament demà. I el Marc Garriga va parlar amb el director i els protagonistes durant el Festival de Sant Sebastià, on es va presentar fa tot just ara una setmana.
Hola, bona nit. El director Galder Gaztelu Urrutia ens confirmava que aquesta segona part és en realitat una prequela, i això és una petita pista per entendre-la millor. La resta és preferible descobrir-ho en el viatge que suposa tornar a veure aquesta plataforma on els aliments viatgen amunt i avall dins una torre dividida en centenars de pisos petits, on la gent es distribueix com si fos una metàfora de les classes socials de l'exterior, d'una manera segurament igualment salvatge. Planteja més interrogants que no pas respostes, això sí, però compleix l'objectiu d'incitar la reflexió.
Quiero ofrecer una reflexión sobre el reparto de la riqueza. Una reflexión extravagante, pero al fin y al cabo una reflexión, ¿no? Y también sobre la subjetividad con la que afrontamos los temas, cómo algo te parece bien o mal, dependiendo de dónde estés en ese momento, ¿no? Hemos cometido tantos errores en nuestra vida, tanto yo como mis compañeros guionistas, que no estamos para dar lecciones a nadie, ni para decirle a nadie lo que tiene que pensar. Entonces ponemos sobre la mesa las preguntas y espectadores y espectadoras tienen que responder.
I això afavoreix un debat on no van voler entrar els intèrprets protagonistes, Jovic Kuchkerian, conegut per La Casa de Papel, i Milena Smith, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Galder quiere contar eso, pero para contar todo lo que Galder quiere contar o todo lo que Galder tiene en la cabeza, tendría que hacer El Hoyo 2, 3, 4, 5, 6, 850.000 hoyos. Está ese mensaje, sí, pero bueno, también está la rebelión, también está la rebeldía, también están las consecuencias de las decisiones que tomas, también está entender el concepto de grupo, de los demás. El hoyo es la cabeza de cada uno.
Curiosament, El Hoyo 2 arriba just el dia que comença una nova edició del Festival de Sitges, on la primera part va arrasar, i en una edició on Gaztelu Urrutia presentarà una altra pel·lícula, Rich Flu, amb objectius similars.
L'actor nord-americà John Amos, que va actuar com a actor secundari en desenes de pel·lícules i sèries de televisió. Un dels seus papers recents més recordat és el de l'almirall Fitzwallace de l'ala oeste de la Casa Blanca. Marc Ruiz.
Actor secundari de luxe, que en diuen. També és conegut per haver interpretat el paper de Conte Quinte en la sèrie Raïces de 1977. En cinema va participar en pel·lícules com El príncipe de Zamunda, La jungla de cristal 2, Encadenat o El senyor de les bèsties, entre moltíssimes altres. Amos tenia 84 anys i va morir el 21 d'agost, tot i que la família ho ha fet públic a les últimes hores.
Sí, és d'aquelles persones que gairebé, potser fins i tot sense saber-ho, gairebé tothom l'ha acabat vist en una banda o en una altra. I avui en David Guzmán vol reivindicar una obra de Joan Brossa que acaba de fer 30 anys, El monument al llibre.
Oficialment es diu llibre d'ocasió antic i modern, però les maneres de referir-s'hi són variades. Llibres de vell no m'acaba de convèncer perquè sovint són pràcticament nous. I llibres de segona mà em sembla imprecís com a definició perquè de vegades han passat per 3, 4 i 12 mans. Adoro un canvi l'expressió llibre aventurer, que ve d'aventura i de contingència, perquè sense el paper de l'atzar no es poden explicar les moltes vides i les moltes llars que pot arribar a tenir un llibre d'ocasió. Sí, com sigui, fins diumenge hi ha instal·lada al Passeig de Gràcia la Fira del Llibre Aventurer, amb 27 parades que són una festa no únicament per bibliòfils, sinó per qualsevol ànima tocada per la curiositat. I molt a prop de la fira hi ha una obra d'art urbà que aquests dies fa exactament 30 anys. L'haureu vist mil vegades a la Gran Via cantonada amb Passeig de Gràcia. És l'homenatge i monument al llibre que Joan Brossa va esculpir l'any 94 per encàrrec precisament del Gremi de Llibreters de Vell. Brossa en deia poema corpori, és un llibre enorme, vermell, que descansa sobre una semiesfera oscil·lant que l'artista va voler assimilar al saltamartí. Per què? Perquè com passa amb el saltamartí, el llibre ningú no el pot fer caure. Val la pena durar-s'hi aquí i a la resta d'espais on Joan Brossa va portar la seva poesia visual, com aquella gegant del Velòdrom d'Horta. Si una de les virtuts de l'art és que pot adoptar qualsevol forma, Brossa va ser el proteu genial que va omplir els carrers de paraules, llibres i poemes.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
Criatures de la nit i fenòmens de circ es congreguen a Sitges per celebrar el poder transformador del cinema de gènere. Del 3 al 13 d'octubre, vine a ser un dels nostres, el millor festival de cinema fantàstic del món. T'hi esperem.
Vols una escapada inoblidable?
Vine al Pirineu i a les Terres de Lleida i descobreix l'encant ocult d'aquest territori. Muntanyes majestuoses, paisatges idíl·lics, pobles autèntics i gastronomia deliciosa.
Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Vine al Cavatàs del 4 al 6 d'octubre. La mostra de caves i gastronomia a Sant Sadurní d'Anoia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves i propostes gastronòmiques, música en directe i moltes activitats més. No t'ho perdis. Tota la informació a cavatàs.cat. Organitza Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món, jo no m'he mort.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Això és la teva cançó.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
La matinada d'aquest divendres a dissabte a les 2 estrena a Catalunya Ràdio.
Estic molt atent a les senyals encriptades en aquesta cançó, però no, de moment, no ho he deduït. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Manel.
A veure, explica'ns-ho, això.
A veure, mira, aquesta cançó és de Grascut i es diu Return of the Sun. És
ah,
a dir,
ara
que
sí.
Torna el sol. Perquè avui l'hem vist una mica al matí, però després s'ha anat ennuvolant i ara plou i ho continuarà fent, eh? Per tant, aquesta nit matinada haurem d'estar encara molt pendents de les pluges perquè a estones ho... ho fa amb intensitat. És a dir, pot ploure qualsevol indret, ho ha fet al vespre i ho continuarà fent de nit matinada ben bé fins demà a primeríssima hora del dia, però en moments puntuals ho pot fer amb una mica més de ganes a la costa i al prelitoral. Però sí, demà tornarà el sol. A primera hora encara alguna gota cap al Camp de Tarragona, però ja a l'interior, al Pirineu, cap a l'Empordà, cap a l'Ebre, farà sol, tindrem vent, i això es mantindrà també de cara a la tarda. Per tant, torna el sol, però tot i que torni el sol, les temperatures demà, amb aquesta entrada d'aire una miqueta més fresc, doncs quedaran més baixes que no pas avui.
Molt bé, doncs atenció a les pluges que hi ha a hores d'ara, perquè he vist que hi havia una prealerta de l'Inuncat, poden ser intenses, però demà una miqueta de sol i potser sí que hi ha màniga llarga, de mica en
una
mica.
Una miqueta, sí, poc a poc.
Doncs estem més que ben equipats per afrontar la jornada. Moltíssimes gràcies, bona nit, Gemma.
Bona nit.